Què te reís con delay?
Perquè està des de casa. Hi confiem, Marc, o no hi confiem?
Sí, sí, hi confio. Sí? Però vale. més també per al Madrid per com ha tornat. Vale. Perquè la veritat és que el partit d'altre ja a Valladolid és que és un partit... Sí que és el primer postmundial, però... poques ganes transmet el Madrid. Abans parlàvem del Barça, però... el Barça crec que és una falta d'encert, el Madrid jo l'he vist desgana, saps, fins i tot, i aleshores aquí és on jo crec que el Villarreal pot superar-lo. Sí que el factor Setién serà definitiu per veure en quin punt està el Villarreal, no?
Ferran, jo hi confio.
Sí?
A més, Camp Nou, bueno, entenc que la gent també apretarà
el talismà, allà, el Dami allà. Viatjar després d'anar a Qatar, anar a Villarreal, a tots li diu viatjar.
Sí, però, havien de compensar una mica. Sí, abans ho miraves, 5 empats consecutius entre Villarreal i Madrid. Les últimes 5 temporades han empatat aquests dos equips.
Molt bé. Doncs mira, a veure si demà...
Com té tots els datos, té tots... Com ho prepara, és un espectacle.
No s'escapa res, tot i que a Berlirigoyen una hora abans del programa i distreu, eh?
Mira,
vella distreure una mica.
S'ha plantat, Ferran, a les 10 de la nit.
A les 10 ha vingut avui. Estava jo ja preparant-me la prèvia, mirant-me allò Nicolas Jackson, mirant-me els jugadors, i comença a distreure.
Jo venia a fer-li preguntes. No eren ultra profundes.
No?
No, le pregunté, a veure, si tenim que comparar, no sé quant temps. No
tenim temps.
¿Tenemos tiempo?
No.
Ah, entonces no, lo contamos otro día.
Pero dígala
no, era, si lo Filadelfia sería un equipo de fútbol,
sí.
O sea, de cual uno se, los Sixers, ¿quién podría ser? O sea, ¿qué generaría?
Sí. No, m'has preguntat si seria com molt cool, com ser d'un equip d'aquests dels nouvinguts.
I no,
és un...
Ser
dels Sixers és ser un clàssic.
És clàssic.
És que t'agradi realment el bàsquet, que apreciïs el bàsquet.
Sí,
una miqueta això.
És un altre debat que...
No és ser dels Warriors, que és d'aquests...
Exacte, d'aquests... en fi, però ara ens està escoltant gent de bàsquet a casa i vés a saber si estem ferint alguna
sensibilitat. Bueno, és nostra opinió, no?
Sí!
Que se joden!
Tu, no! Per favor! Això no es pot dir a la ràdio!
Ah, com no? Bueno, disculpe, los quiero! Feliz Reyes! Feliz año, todo!
Portes molts anys aquí, a fer ràdio!
Hola, tio!
Sua freda,
ja. Fem una pausa, baixem la pilota i seguim, per favor.
Algú ho dirà, amb Dani Aguilar. A Movistar hem viscut més futbol que mai. I quan ens pensàvem que ja ho havíem vist tot, torna tot el futbol i arriba la Supercopa d'Espanya en Movistar. Gaudeix-ne amb la millor xarxa de fibra i mòbil en un dispositiu Samsung des de 0 euros. Movistar, la teva vida amb futbol millor. Informa't al 1004 a les botigues Movistar o a movistar.es.
Necessites un cotxe ara? A Difi Girona trobaràs més de 200 vehicles d'ocasió, seminous i de gerència. Comença l'any reestrenant un cotxe a Difi Girona i celebra-ho amb la família i amics amb el regal que et donarem. Ens trobaràs dins la nau de Difi Girona a la carretera nacional 2 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris o a difigirona.com.
A Dazón comença la part de la temporada que més ens agrada. La dels gols i parades que valen lligues senceres. La dels partits que fan història. La Liga Santander i la Premier League tornen a Dazón. Ara des de 19,99 euros al mes. Torna la revolució sexual a RAC+1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual. Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències...
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC+1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més
u. Amb el suport de sexydream.es.
Amb sexydream.es, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a sexydream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb sexydream.es.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
4 minuts per sobre, 2:15 de la matinada. Anirem tancant tertúlia abans, però hem de comentar una notícia, la notícia trista del dia, notícia d'impacte, que és la mort de Gianluca Vialli, als 58 anys, exdavanter de Cremonese, Sampdoria, Juventus i Chelsea. Des de 2018 li van detectar un càncer de pàncreas que finalment ha acabat amb la seva vida. Només 58 anys, molt jove, deixa una dona, Catherine, i les seves dues filles, Dami, Olivia i Sofia.
Sí, anem primerament amb les reaccions. Ciao Luca, amb un cor trencat ha tuitejat la Sampdoria. Ciao Gianluca, diu la Juve, amb la imatge de Vialli aixecant la Champions del 96. La Cremonese, el seu primer club, de fet Vialli és d'allà. Per sempre uno di noi, ciao Gianluca. El Chelsea, el seu club a Anglaterra, ha dit molts et trobaran a faltar, una llegenda per tots nosaltres i per tot el futbol. Això pel que fa als seus exequips. De fet, va tenir també un breu pas pel Watford, que també ha fet un tuit lamentant la mort de Vialli, i per descomptat la Federació Italiana, excompanys, entrenadors, tots els mitjans italians no parlen de res més avui. Una veu, la de Carlo Ancelotti, que ha tuitejat ciao amico mio, rip Gianluca Vialli, i en la roda de premsa, prèvia al partit que té demà el Madrid a Villarreal, ha dit el següent.
Día triste para mí, se ha despedido un amigo, un compañero, muy simpático, un gran jugador, nada, que descanse en paz.
Massimiliano Allegri ha demanat un minut de silenci a la conferència de premsa i José Mourinho l'ha fet al vestidor amb la seva plantilla. 259 gols marcats amb els seus clubs, 16 amb la selecció italiana, 2 Scudettos, 4 Copes d'Itàlia, 2 Supercopes d'Itàlia, una FA Cup, una Copa de la Lliga Anglesa, una Champions amb la Juve, 2 Recopes d'Europa, una UEFA i una Supercopa d'Europa. Una breu etapa també com a entrenador al Chelsea, sent alhora futbolista, guanyant una Lliga, una FA Cup i una Charity Shield. I com dèiem, va acabar entrenant al Watford. Des de 2019 treballava com a cap de la delegació italiana al costat del seu amic seleccionador Roberto Mancini. Els dos abraçant-se quan Itàlia es va coronar campiona de l'Eurocopa 2021 a Wembley va ser llegendària.
Ecco, che aspettavamo.
Guarda che le lacrime di commozione di Mancini, è bellissimo, è un'emozione fortissima, Stefano. Noi piangiamo tutti insieme a loro, insieme a Mancini, insieme a Vialli, perché ci stanno regalando un sogno straordinario, qualcosa di inimmaginabile ad inizio torneo. Grazie ragazzi, siete stati fantastici, grazie Mancini.
La imatge realment posa la pell de gallina, veure Vialli i Mancini abraçant-se instants després que Itàlia guanyi l'Eurocopa. Un Vialli que ja havia anunciat fa uns mesos que abandonava les seves funcions perquè la salut havia empitjorat.
Algun comentari abans de tancar tertúlia sobre aquesta pèrdua d'impacte sobretot pel futbol italià?
A ver, bueno, estas cosas siempre te recuerdan cómo vos llegaste a estos jugadores, ¿no? A mí me acordaba de esta Juve del 96, que yo seguí la etapa que te seguís más, empecé a seguir el fútbol así europeo y esas cosas, y me acuerdo mucho de con Ravanelli, jugaban en esa Juve que después le gana River justo en la final de la Intercontinental. Y fue un tipo que siempre me generó más, porque era calvo, al final, siempre que me llamaba la atención. La época que yo lo enganché ya estaba calvo, que era la época de la Juve, antes tenía esa melena rizada. Nada, ¿sabes? Estas cosas que te saben mal, porque aparte te vas a decir, puta, me estoy haciendo viejo, pues se están viendo jugar en mi infancia.
Sí, te impacta, Marc.
Sí, y la figura que está el jugador-entrenador también. Jo crec que sempre tens al cap, jo quan diuen jugar entrenador, a mi sempre em ve el cap Vialli. I a banda d'això, just fa poc a Netflix han fet una sèrie que presenta un periodista italià, i ell forma part d'un dels capítols d'aquesta sèrie, i el veia l'altre dia i ja és Vialli sortint amb el càncer i explicant com... I te n'adones que, a part del gran futbolista que va ser, com ha encarat aquesta part final de la seva vida, perquè des del 2017 que viu amb aquest càncer de pàncreas, i explica com, i ho recomano a la gent, me l'havia apuntat, que és una pregunta molt simple, i ho recomano a la gent, surt Vialli parlant del seu moment vital i com està encarant aquesta part final amb dues filles, com els he explicat, i... És també emocionant i veure com algú s'està acomiadant una mica i ho explica en un programa com aquest, no?
Ferran?
No, doncs, bueno, molt trist que perdre... bueno, que algú mori tan jove, no? Perquè al final 53 anys, i jo el record que tinc és de la final de Wembley del 92, aquell Barça-Sampdoria, i que va ser un dels jugadors més importants d'aquella Sampdoria, després tot el que ha fet, i bé, que fa 4 dies, com aquell que diu, estava també aixecant una Eurocopa formant part de l'estap de Mancini, i res, realment als 53 anys, és que d'aquí 4 dies els enganxarem nosaltres, no? Són persona jove, amb molts anys encara per viure, doncs, una abraçada a tota la seva família i realment doncs, molt trista notícia.
Sí. D'aquesta Eurocopa, ara que deia això el Ferran, llegia avui al País la Lorena Pacho, puede ser?
Sí.
Sí? Explicava una anècdota que Viali va ser com un amulet per la selecció perquè en el primer partit es va pujar tard a l'autobús, van fer 150 metres i es van oblidar de Viali i es va pujar 150 metres més tard, i durant tota l'Eurocopa sortien abans i Viali pujava una mica més tard, i va ser, es va anar repetint durant tota l'Eurocopa, i Viali es va convertir, i al final aquesta abraçada que explicava abans al sí, Dami, sí. No? Però l'anècdota sí, sí. La trobava espectacular.
De fet, va ser internacional italià Dami, va jugar dos mundials, Mèxic 86, Itàlia 90, i una Eurocopa, Alemanya 88.
Sí, en aquesta Eurocopa li va fer un gol a Espanya en la fase de grups, en un xut creuat superant Zubizarreta.
Alto Belli. Bien, bien, se ha ido Viali de Tomás, Viali, y gol. Gol de Viali. Ahora sí, Viali...
Viali s'enfronta al Barça dues vegades i sempre en finals, a la de la Recopa de 1989 amb victòria blaugrana per 2-0 a Berna, i a la final de la Copa d'Europa del 92, la primera Copa d'Europa del Barça. Aquí ens atenim perquè no és agosarat dir que Viali és un personatge imprescindible per entendre tot el que va passar en aquesta final, i que hi ha alguna imatge que protagonitza Viali que forma part claríssimament de la història del Barça. Viali, que arribava amb alguns problemes físics a la final, va ser un problema per la defensa del Barça durant tot el partit, hiperactiu, caient constantment a banda dreta on es troba sempre amb Lombardo, i fent una parella atacant molt difícil de controlar amb Mancini. A la segona part va tenir tres ocasions molt clares. Una en què, fent falta clara a Koeman, acaba rematant per damunt de la porteria de Zubizarreta, una altra en què xuta molt dur i Zubi la treu, i una tercera molt franca que se li escapa per poc quan intenta superar Zubizarreta amb una vaselina. Recuperem aquests moments, aquests no gols de Viali a la final de Wembley del 20 de maig del 92.
Lombardo, que bien, lo
este rápido y potente. Este va bien ahí, es lo mejor que hace.
Ari ha enviado Viali fuera. Se queja Koeman, que le ha empujado y le ha desplazado. La oportunidad la perdió Viali a los 14 minutos. Ahí vemos la extraordinaria jugada de Lombardo. El centro de Lombardo, se ven ahí como agarra a Koeman y lo tira.
Sí, 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 estaba protestando Koeman al árbitro precisamente por eso.
El lanzamiento hacia Viali, Viali y Koeman. Atención a Viali. Extraordinario Zubizarreta. Al durísimo disparo de Viali en el minuto 22.
Calambre, le ha venido un calambre.
Ahí vemos la jugada. Durísimo el disparo de Viali, que desvió muy bien Zubizarreta. Ahí está Viali, ahora Viali, fuera. Uy, qué oportunidad. Qué oportunidad, de nuevo acaba de fallar Viali, minuto 23. Ahí la tenemos, qué bien toca. Sí, sí,
sí. Déu-n'hi-do amb les ocasions de Viali. La imatge de les imatges es produeix, però en el moment en què Invernizzi comet falta a la frontal de l'àrea, una falta molt protestada pels jugadors de la Sampdoria, Dami.
Sí, la falta que comet Invernizzi, amb la que els jugadors de la Sampdoria no hi estan d'acord, i la imatge és la de Gianluca Viali, ja substituït a la banqueta, cobrint-se la cara amb una tovallola, no volem mirar, ja presagiant el que estava a punt de passar.
I arribem a la jugada clau, als 111 minuts. Mitch Hoover assenyala falta d'Inverzini sobre Eusebio. Era el lloc idoni per Ronald Koeman. Era l'oportunitat de la nit. Va ser un gol que val una Copa d'Europa. Viali no ho volia ni veure. Koeman, l'especialista, va superar per única vegada en tot el partit Gianluca Pagliuca.
Koeman marcaria de falta i tots coneixem la història. En tot cas, Dani, insisteixo, és molt important aquesta imatge de Viali tapant-se la cara amb una tovallola blava.
Em sembla sí, que és jo no sabia que era ell.
De color
sí.
Blau, és Viali. Sí, sí, recordes sí. Aquesta
sí,
imatge, la tens clara?
La imatge.
Jo crec que és història al Barça, això. Clar, aquest jugador de la Sampdoria presagiant, diu, és falta. Picarà Koeman,
sí, sí, sí.
No vull mirar, serà gol.
Que bèstia, no sabia que era Viali.
És Viali. És Viali. En tot cas, Viali també tindria més endavant la seva Champions, 4 anys després amb la Juve, derrotant l'Ajax a la final per penals. Viali és el capità i aixeca la Copa d'Europa.
Jugovic for the European title. Juventus are European champions in 1996. Viali and Juventus lift the European Cup.
Acaba triomfant a Anglaterra, llegenda del Chelsea, on se l'estimen i l'adoren, igual que la Cremonese, la Sampdoria, la Juve i en general a tot el planeta futbol.
Gianluca Vialli, avui a mort us deixo ja marxar, perquè ara de seguida anem cap a Itàlia per saber una miqueta més de la figura de Vialli. Abans, però, que és molt tard, ja, sempre acabem molt tard els divendres, però és un plaer estar amb ells. Marc Marvà, Juan Irigoyen i Ferran Pardines. Bona nit a tots, que vagi molt bé. Una abraçada.
Bona nit. Bona nit.
Anem cap a Itàlia per saber com s'està vivint allà també la notícia amb el company de Teleradio Estéreo, l'Alessandro Oricchio. Hola, Alessandro, què tal? Bona nit, buenas noches.
Hola, Dani, todo bien? Un saludo a ti y a todos los oyentes de RAC1.
En un día triste para el fútbol italiano, para todo el fútbol italiano y todo el deporte italiano, ¿verdad, Alessandro?
Pues sí, es un día muy triste porque... Gianluca Vialli fue un símbolo del fútbol italiano de los años 90, a nivel, digamos, deportivo, un jugador muy importante para la Juventus, para la Sampdoria, para equipos pequeños, digamos, entre comillas, porque la Sampdoria no era uno de los equipos acostumbrados a ganar ligas, pero gracias a él y a los otros compañeros, entre los cuales había también Roberto Mancini, ganaron una liga italiana. Ha dejado muchísimos recuerdos muy buenos en todos los equipos en los cuales ha jugado y hoy nos falta un pedazo de historia del fútbol italiano, seguramente.
Es de estos jugadores que, para aquellos que no lo conozcan, es unánime el recuerdo que hay en él. Entrenadores tan distintos como Ancelotti, como Allegri, como Mourinho, todo el mundo le recuerda y hoy le ha recordado mucho desde el cariño, alguien muy querido, ¿no?
Sí, era muy querido porque además en la cancha daba todo y tenía un corazón muy grande y además un tipo de carácter muy bueno, muy tranquilo, pero cuando entraba dentro de la cancha, como acabo de decir, no dejaba nada al azar. Tenía una mentalidad de campeón, le gustaba ganar, siempre respetando los rivales. Mm. Y eso es una de las razones por las cuales ha sido muy apreciado también por los rivales que lo han encontrado a lo largo de su carrera deportiva.
Por lo que hemos visto, muchísimo impacto, ¿no? En Italia, más allá de Cremona, más allá de los sitios donde él fue jugador y fue querido, es una conmoción que está en todo el fútbol italiano en su totalidad, ¿no?
Sí, en Cremona, donde, digamos, nació a nivel futbolístico, además que como persona... en Turín también, en Génova, por supuesto, pero también en otras ciudades donde siempre ha sido respetado como jugador por el valor que ha expresado durante su carrera. Además, os digo también, os cuento que Gianluca Vialli fue un pionero, si queremos, porque se fue a trabajar al extranjero en el 96 cuando firmó con el Chelsea,
sí.
Chelsea que estaba muy lejos del Chelsea que conocemos hoy. Y pese al haber recién ganado la Champions League con la Juventus, aceptó entrar dentro de esa nueva historia. No era una época en que los jugadores se iban con facilidad al extranjero. Y la verdad es que tuvo coraje, si queremos, porque era algo nuevo para él y para todos los jugadores de la época. Y sobre todo consiguió incluso cambiar el equipo del Chelsea y la sociedad del Chelsea, que en aquellos años luego creció mucho fichando otros jugadores italianos. Es decir, fue un pionero en muchas cosas, sobre todo en esa exportación del fútbol italiano en Inglaterra.
Y que después vendrían otros muchos más, pero por ejemplo con el Chelsea...
También.
Dime.
Di Matteo, por ejemplo, sí. Que además ganó incluso la Champions como entrenador del Chelsea en 2012, Gianfranco Zola, Ravanelli que fichó con otro equipo, el Middlesbrough, pero es, yo me acuerdo que cuando tenía, 16 años, me acuerdo que me sorprendió mucho su elección porque no era algo normal ver un jugador italiano que jugaba en la mejor liga, una de las mejores ligas de Europa, irse a Inglaterra para jugar en una liga que en aquella época era inferior a la liga italiana.
Sí, sí.
Y la verdad es que es una trayectoria muy particular, muy curiosa.
Sí, sí. El 96 marxa cap al Chelsea com a jugador, fins al 99 també era entrenador del Chelsea, va guanyar una FA Cup, una Copa de la Lliga, també títols europeus amb el Chelsea, va canviar la història, com ens diu l'Alessandro. I imagino que també... esa lucha compartida, ¿no? Y esa lucha desde hace 5 años que anuncia que padecía un cáncer y que todo el mundo, por así decirlo, tuvo muy presente esa lucha de Viali, ¿no?
Sí, yo te digo, te puedo contar una de las últimas entrevistas que ha dejado aquí en Italia, ha contado la parte, digamos, muy humana. Muchas veces a los jugadores los conocemos por jugar partidos, ¿no? Por las entrevistas que dejan después de los partidos, que ganan o pierden, lo que sea. Pero Viali lo hemos podido conocer también a través de esa, de ese cuento, de esa enfermedad que lo ha, se lo ha llevado mucho más antes de lo que nosotros esperábamos. Y que y estaba hablando de una de las últimas entrevistas en que ha dicho: no hay que desperdiciar el tiempo, sino hay que aprovechar el tiempo para hacer las cosas que te gustan, porque el tiempo es algo muy precioso, y sobre todo para la gente que no tiene mucho tiempo a disposición.
Sí, sí, un ejemplo también en ese sentido para muchas otras personas cuya situación es menos visible que la de Viali, solo faltaría. Y ese último capítulo, en esa victoria en la Eurocopa, ese abrazo con Mancini, no quiero pensar cómo estará ahora Mancini, evidentemente.
Es que ahí hay todo, las lágrimas incluso de Viali, de Mancini, el reencuentro, si queremos, de dos jugadores que han hecho grande a la Sampdoria en la, digamos, en los años 80, en la segunda mitad de los años 80, primeros años de los 90, una pareja de delanteros increíbles. Yo me acuerdo de ellos porque eran rivales del equipo que yo sigo, que es la Roma, pero juntaban calidad y cantidad, si queremos, porque Mancini inventaba fútbol y Viali era un delantero que veía la portería muy bien, digamos, marcaba goles. Yo siempre digo que para mí Viali ha sido uno de los mejores delanteros centros italianos de los últimos 30 años, porque era un jugador muy importante. Y el reencuentro de Viali-Mancini en la selección italiana ha significado mucho, y claro, ganar la Eurocopa ha sido como, digamos, un premio que los dos han regalado después de dos carreras deportivas excelentes de los dos.
Amb aquesta imatge ens quedem, i de Viali, amb qui hem conegut millor, amb el company Alessandro Ricchio, company periodista de Teleradio Estéreo de Itàlia. Alessandro, muchas gracias por acercarnos la figura de Viali. Un abrazo.
Un abrazo, Dani, y un saludo a todos los oyentes de RAC 1.
Doncs descansi en pau, Viali. Tot això al futbol masculí. Aquest cap de setmana però torna a l'acció la Lliga Femenina, Marc, després de l'aturada nadalenca, i ho fa en partit demà pel Barça.
Sí, primer partit del 2023, rebent el Sevilla al Johan Cruyff, amb l'objectiu de continuar el ple de victòries a la Lliga, en directe a la sintonia de RAC1. El duel començarà a 7:15 de la tarda. 21 futbolistes convocades, mentre que Jana, Catacoll, Hansen i Alexia continuen la seva recuperació. Un partit, per cert, pel qual no queden entrades a la web del Barça.
I diumenge serà el torn del Levante Les Planes.
Sí, que jugarà, visitarà en aquest cas el camp de l'Atlètic Club de Bilbao, en un duel bastant important perquè el conjunt basc està 2 punts per sobre de les catalanes. Recordem, ni Ferran Cabello ni el seu segon, Marc Ballester, podran seure's a la banqueta expulsats l'últim partit de 2022.
Vinga, i abans de tancar, hem de parlar d'una de les cites del cap de setmana. Es reprèn la competició al futbol sala estatal, i de quina manera, amb la Supercopa d'Espanya. Dues cites de molt de pes demà, 2 partits de molt de pes demà, a l'Alzira, a València, on es disputa aquesta Supercopa, amb la primera semifinal a les 4, Inter Antequera, i a les 8, la representació catalana, el Barça, juga contra el Pozo Murcia. I per parlar d'aquest partit, tenim a l'altra banda del fil telefònic un dels puntals del Barça, com ho és l'Adolfo Fernández. Hola, Adolfo, què tal? Bona nit.
Hola, buenas noches.
Bona nit. I en primer lloc, com li han sentat les vacances a l'equip? Deixa'm preguntar-te com has viscut aquest Dia de Reis, un Dia de Reis una mica especial, no? Com l'has viscut, això per començar?
Sí, bueno, ha sido un día de Reyes, bueno, un poco diferente, porque es verdad que hemos tenido por lo menos tiempo para estar con la familia, y sí. Luego a media tarde, bueno, antes de media tarde hemos salido hacia el Cira.
Molt bé, com a mínim els regals els heu pogut obrir, no?
Sí, sí. Va, molt bé. Hemos podido disfrutar de un ratito con la familia.
S'han portat bé els Reis o no, Adolfo?
Sí, sí,
sí? Molt bé, senyal que has estat bo. A veure, com li han sentat les vacances? Ara, si l'equip, no sé si l'equip, allò abans de marxar de vacances estava un pèl cansat, creus que li ha anat bé per descansar?
Bueno, está claro que al final el calendario es muy exigente, que son lo que hemos disputado hasta el día de hoy, muchísimos partidos, ya no solo de liga, sino Champions, luego selecciones, al final son muchísimos partidos, muchísimos días entrenando porque juegan muchos partidos, incluso muchos entrenamientos domingo este año porque había partido martes o miércoles, concentraciones muy largas de selección, y está claro que al final unos días de descanso siempre sientan bien, ya no solo para descansar físicamente, sino para desconectar mentalmente, que es incluso igual o más importante que el físico.
Després d'aquest tram inicial de temporada, com dius, tan exigent, com per exemple també hi ha la patacada a la Champions, si li podem dir patacada, que no sé si l'equip ja està plenament recuperat d'això.
Sí, está claro que ha sido un palo muy duro, que seguramente no entraba en los planes de nadie, ni de nosotros mismos, pero es el deporte, es el fútbol, y al final pues puede pasar de todo. Está claro que no era lo que queríamos ni lo que deseábamos, y estamos muy dolidos y nos afectó muchísimo eso, pero bueno, ya lo hemos intentado, al final siempre está ahí, pero lo hemos dejado a un lado ya del todo, y bueno, estamos centrados en lo que queda, que es muy importante, y no podemos estar pensando ni lamentándonos por la Champions todavía, porque si no cometeríamos un grave error.
Adaptant-vos a més al que és conviure amb lesions com les de Ferrau i les de Mateus, que imagino que també són, s'ha de conviure amb això, i us heu de saber adaptar a això, no?
Sí, está claro, son lesiones muy importantes. Al final Ferrau es un jugador, ya sabemos el jugador que es el más determinante o el mejor jugador del mundo, y Mateus está en un nivel y nos aporta brutal, y nos aporta muchísimo, de las mejores zurdas que hay en el mundo también hoy en día, y son dos bajas muy importantes, está claro, pero ya no solo eso, sino hemos tenido este año pues lesiones de Sergio, de Pito, y es verdad que el año y el calendario es muy exigente, y es eso, que hemos tenido muchísimas lesiones, pero bueno, el equipo yo creo que siempre ha dado un paso hacia adelante cuando están las lesiones, que siempre arrimamos el hombro al compañero, que siempre nos dejamos la vida, y siempre superamos estas lesiones.
Vaig acabant. Demà coneixes bé l'entrenador rival, Adolfo?
Sí.
¿Heu parlat o no heu parlat amb el Javi Rodríguez?
No. Él está centrado en lo suyo, nosotros en lo nuestro, y ya está.
Val. Però conèixer-lo, el coneixeu una estona llarga. Creus que es nota ja la seva mà al Pozo?
¿Cómo?
Si creus que has notejat la seva mà al Pozo, la mà del Javi.
Bueno, está claro que al final es un equipo y un entrenador que se identifica sobre todo por el carácter competitivo como ha tenido como jugador, pues es lo que intenta dar al Pozo en este sentido, y es un equipo que se describe en eso, en el carácter competitivo que va a tener, y aparte la calidad que tiene sus jugadores.
Adolfo, com sempre, un plaer xerrar amb tu. Tota la sort demà en aquesta semifinal davant el Pozo. Tant de bo podem parlar amb un nou títol, amb l'Adolfo dels puntals del Barça. Que vagi molt bé, bona nit.
Moltíssimes gràcies, buenas noches a vosotros.
Demà pendents d'aquesta Supercopa amb l'Àlex Massana des d'Ariza. I amb el Marc Andrés rematarem l'actualitat parlant de motor. Avui nova jornada accidentada del Dakar, acabat amb decisió, atenció, de suspendre l'etapa de demà, Marc.
Sí, per motos i quads. L'organització l'ha suspès degut a les dificultats climàtiques i també a la fatiga de pilots. Cotxes i camions no es veuran afectats per la suspensió, i demà correran l'especial als cotxes, ja que en parlem d'ells. Carlos Sainz i Esteban Peterancel han quedat fora de la lluita pel títol. Bé, de fet, el madrileny per temps i el francès perquè ha hagut d'abandonar. Sainz ha explicat com ha viscut ell l'accident que ha causat aquestes conseqüències greus pel copilot de Peter Ancel.
Bueno, nos cogió Estefan antes del CP, iba justo detrás suyo, siguiéndole muy cerca, y yo lo único que he visto ha sido volar su coche, y yo volar después. Al aterrizar hemos roto la suspensión y Eduard se ha roto algo de la columna.
Això deixa el camí força planer al qatarià Al Attiyah, que hauria de guanyar el seu cinquè Dakar, si no hi ha sorpresa, perquè ara mateix du una hora, més d'una hora, cap al seu màxim perseguidor. Per cert, la catalana Laia Sanz ha pogut arreglar el seu cotxe a temps i ha pogut participar a l'etapa. Pel que fa a motos, victòria d'etapa de Luciano Benavides, mentre que Skyler House es manté líder. El castellonenc Joan Barreda ha acabat l'etapa en quart lloc i també és quart a la general a 10 minuts i 54 segons.
Molt bé, demà en seguirem parlant. Gràcies, Marc. Bona nit.
Bona nit.
I gràcies també al Daniel Puntí Prats, al control tècnic. Fins aquí el Tu diràs d'avui, dia de Reis. Demà us esperem amb el Superesports, amb el Xavi Puig, amb el Partidàs Espanyol Girona, després el Tu diràs. Us esperem a les 11 de la nit. Per tant, demà més ràdio i més esports. A RAC1, descanseu.
Tu diràs.
Judit Vila.
Bona nit, és la una novel·la sobre l'amor. Ha guanyat el Premi Nadal d'aquest any. L'anunci s'ha fet aquest divendres a la nit al tradicional sopar literari a l'Hotel Palace de Barcelona, que es recupera després de la pandèmia. També s'ha anunciat el guanyador del Premi Josep Pla de Narrativa Catalana, una obra que reflexiona sobre la solitud. Barcelona, Bàrbara Badilla.
El Premi Nadal ha estat per Nosotros, de Manuel Vilas, que ha reconegut que era un somni guanyar aquest guardó. Es tracta d'una novel·la d'amor que porta per títol un bolero de Los Panchos, de l'any 42. Explica com una dona es nega a perdre l'amor. L'autor espera que el lector s'enamori de la protagonista de l'obra, que es diu Irene.
Es pues la historia de una mujer, es el melodrama de una mujer apasionada, rebelde. Ella se llama Irene, es el nombre de mi protagonista. A mí me gustaría pensar en ella como una mujer que es una rebelde con causa.
I el Josep Pla ha estat per la llei de l'hivern, de Gemma Ventura. L'obra és un homenatge al que és invisible. Explica la mort d'un avi, una absència física però no espiritual. Una reflexió sobre la soledat i com hem d'aprendre a deixar anar. El Premi Nadal està dotat amb 30.000 euros i el Josep Pla és de 10.000 euros.
I els ulls posats als Estats Units, on els congressistes nord-americans es prenen un descans de 6 hores després del 13è intent per investir Kevin McCarthy com a president de la Cambra Baixa. El candidat republicà assegura que aquesta nit sí que comptarà amb tots els vots necessaris. Aquest ja és el quart dia de votació. En el seu últim intent, el presidenciable ha aconseguit 214 vots a favor, de manera que es queda a només dos republicans d'ultradreta d'aconseguir la majoria. Amb la 13a derrota, es consolida encara més el rècord de fracassos consecutius per intentar escollir un representant dels últims 160 anys. El 14è intent de McCarthy serà a partir de les 3 del matí, hora catalana. Mentrestant, l'alt representant de la Unió Europea, Josep Borrell, ha mantingut una conversa telefònica amb el ministre d'Exteriors ucraïnès, Dmytro Kuleba, sobre els últims atacs de les forces russes a Ucraïna. Tots dos han condemnat els atacs del Kremlin de les últimes setmanes i, sobretot, els de les últimes hores, perquè des de les 10 del matí ha decretat un alto al foc de 36 hores. Una treva que cap de les dues parts ha complert. Borrell diu que l'alto al foc només ha estat una estratègia de Vladimir Putin per guanyar temps i li ha restat credibilitat.
I quan l'agressor parla d'alto al foc, crec que la resposta que ens ve a tots al cap és l'escepticisme davant tanta hipocresia. Al Kremlin li falta credibilitat i aquesta declaració unilateral d'alto al foc no és creïble.
Unilateral n'est pas crédible.
La treva de 36 hores que ha començat aquest divendres al migdia s'allargarà fins aquest dissabte a les 12 de la nit. Aquesta ha estat la primera vegada que el Kremlin ha decretat un alto al foc a tots els fronts des que va envair Ucraïna fa gairebé un any. En plana de successos, dues persones han mort en un accident a la B23 a Molins de Rei, al Baix Llobregat. A l'incident s'hi han vist implicats dos turismes. Un d'ells ha sortit de la via, ha caigut per un marge i ha quedat bolcat. Els dos passatgers s'han quedat atrapats i han mort. A banda, dues persones més han quedat ferides i han hagut de ser traslladades a l'hospital. Amb aquestes ja són 5 les persones que han mort a les carreteres en aquesta primera setmana del 2023. I ara, els esports. En Marc Andrés.
Espanyol i Girona s'enfronten avui en partit de la 16a jornada de Primera Divisió. A partir de les 9 de la nit i des de les 8 del vespre, la sintonia de RAC1, blanc i blaus arriben amb el dubte de Sergi Darder i la baixa sensible de Vini Sousa, mentre que el Girona no podrà comptar amb un futbolista clau com Oriol Romeu, sancionat. La jornada va començar ahir amb l'Elx 0, Celta 1 i també el València 0, Cádiz 1. El duel a Mestalla, per cert, ha tingut o va tenir una molt mala notícia, ja que el conjunt che va anunciar que un aficionat va morir després de patir un atac de cor abans que comencés el partit. Avui també juga el Real Madrid, que visita el Real a partir d'un quart de cinc, un enfrontament que es podrà seguir en directe al Superesports de RAC1. La jornada de dissabte la completarà el Mallorca Valladolid a partir de 6:45. D'altra banda, aquest migdia a la 1, sorteig de vuitens de final de la Copa del Rei amb Barça i Espanyol com a únics representants catalans. I en futbol femení, el Barça torna a la Lliga rebent a 6:45 de la tarda al Sevilla, partit que també es podrà seguir en directe al Superesports. En bàsquet, ahir victòria del Madrid per 98-65 davant el Maccabi i també de l'Olympiacos per 82-66 contra el Milà. Això fa que madrilenys i grecs se sumin a Barça, Baskonia i Mònaco empatats al liderat de la classificació.
I pel que fa al temps, matinada de ple hivern amb glaçades que reapareixen a moltes fonedalades interiors i a les valls del Pirineu i que seran més intenses aquest dissabte a primera hora, un dia més. La boira tornarà a ser persistent a les comarques de Ponent, a la Conca de Tremp i a l'interior de les Terres de l'Ebre, però a la resta continuarà fent sol i l'ambient a prop de la costa serà prou agradable a l'hora de dinar. Això és tot. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
Bon dia a tothom des de la planta 15 al vell mig de la Diagonal de Barcelona.
I benvinguts a la competència, un programa en rigorós diferit.
Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que avui és el Dia de Reis.
Senyor, tens un piti.
No tinc...
És per una bona causa.
No tinc cap piti, Narcís, i tu tens 6 anys. Ja, per tant, no hauries de fumar.
Fuck the police, senyor. Jo vaig al marge.
Fuck the police. I què volies?
Bueno, volia dir que hi ha hagut un error amb la meva carta als Reis, perquè m'han portat carbó.
Bueno, això és que no t'has portat gaire bé, Narcís.
Però si una cosa.
Què?
Si portar-se bé, rendir-se a aquest jou sistèmic que ens despersonalitza tots plegats... Sóc culpable!
Bueno, Narcís, culpable. Escolta, no et flipis tampoc, ara.
Tu creus que si cremo una mica el carbó i el desfaig en un porcín i faig una mica, poso dins un piti, això es pot fumar?
Escolta, no tinc ni idea. En tot cas, avui, Narcís, repassarem el bo i millor de les últimes setmanes a la competència.
Ah, bueno, la recuperareu quan vaig sortir jo, que va ser molt divertit. Te'n recordes, senyor?
No.
Jo tampoc. Tinc la memòria més foradada que un formatge gruyent. He vist coses que no creuries, senyor.
Ja.
I que jo ja no recordo, perquè clar, sent un nen de 6 anys ja ha fet reset de tot.
Doncs
no recordo res dels últims 6
anys. Ja recordarem nosaltres, per tu. Entesos, Narcís.
Sí, senyor, tot això i molt més en aquest especial de Reis de la Competència.
Un programa que no passarà a la història.
Però us farà companyia.
Sí, home, sí, tant. Com en va? Parlem d'un dels temes del dia. Esquerra Republicana presentarà al govern espanyol una nova proposta de referèndum d'autodeterminació.
Espera un moment, que això s'ha de traduir.
Sabia que saltaries, Mohamed.
Oh, jo també ho sabia, i està bé que penses que saltaria i que saltaré, perquè jo no fallo. Jo si dic de saltar, salto. No com la gent que diu que farem la independència i no la fa. Què sembla?
Acabaràs el que rebentarà la...
Abans aconseguirem la independència que no pa reventir, jo no et preocupi.
Molt bé.
La traductora de tot això és Esquerra, escriurà la carta als Reis demanant la independència,
sí,
però sota l'arbre de Nadal hi trobarà el gosset de peluix Pipi Max, que camina, borda, beu aigua i se pixa a la cara i et diu que plou. Això és el que passarà.
Pipi Max, eh?
Pipi Max,
en aquesta carta als Reis que diuen Mohamed, Esquerra plantejarà, això, al mes de gener, un referèndum amb una pregunta clara per demanar directament als ciutadans si volen que Catalunya sigui un estat independent o
sí,
no.
Sí, sí, següent pregunta. De fet, ja han contestat.
No, escolta,
sí,
no podeu preguntar això.
No, l'altre.
És com demanar a un nen si vol que els seus pares es separin o no.
No.
Amb qui et quedaries tu?
És que vostè no és el nen.
Amb el pare estat?
Sí?
O amb la mare independent que vol fer la vida sola i fracassar i passar la resta de la seva vida sense un euro?
Com que sense un euro? 20.000 milions? És com si et toques... La independència és com si et toca la grossa
no.
tota l'estona. 20.000 milions d'euros.
No.
Cada any que no se'n van a Madrid. I sobretot el temps que no dediques a pensar és que se'n va a Madrid. Però, és que Madrid seria el nou Porto. T'ocupa
molta matèria grisa, eh?
Madrid seria... Què passa? Tu saps qui mana al Porto, a Lisboa?
No, no.
A Madrid? És que tampoc tinc interessaria
també...
i la teva selecció podria arribar com a mínim a semifinals d'un mundial.
Seria mal...
és a Qatar. No passa res, un mundial que podem jugar com a Catalunya.
Ha quedat molt català això de que no volguessis guanyar-lo, arribar a semifinals i al final.
Seria el Marroc del sud d'Europa.
El Marroc del sud d'Europa.
Una mica ja ho som, però vaja.
Però escolteu una cosa, amb un referèndum s'ha de fer una pregunta que no sigui tan violenta. Aquesta pregunta és molt violenta.
Quina pregunta és molt violenta, però si...
Sí, segur. Jo del referèndum del 1 d'octubre recordo coses més violentes que la pregunta.
No, reformulem la pregunta.
La resposta d'Espanya i la resposta dels partits
no,
independentistes.
No, posa música divertida, escolta'm.
Ara hem de posar música divertida, per què?
Reformulem la pregunta del referèndum.
Sí.
Jo plantejaria tres preguntes, una cosa senzilla de resoldre.
Tres,
però
és que si ja són tres,
que anirien lligades, però.
No, anirien, o sigui, és la, escull la teva pròpia aventura.
La primera, vols que Catalunya esdevingui un estat independent?
Sí.
Sí o no?
Ah-ha.
Ben clar, eh?
Sí.
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 O no?
Sí.
Ja sabeu que jo no sóc ni del sí ni del no.
Sí. Llavors?
Ara. No. Si la resposta és sí, a sota hi posaria una altra pregunta. Sí? Vols dir que sí?
Sí.
N'estàs segur? I si torna a respondre sí, donaria per anul·lada la papereta per haver votat dues vegades sí.
Home, per això és manipular.
Sí.
Estàs segur que no és un robot? I aleshores has de marcar totes les caselles amb un semàfor.
Què?
Això ho fan els ordinadors moltes vegades quan entres a pàgina. Ah,
la punteta d'un semàfor.
Ai, no saps si pertany
o... És molt complicat, eh?
Vai,
estem parlant del CAPTCHA.
El CAPTCHA, el CAPTCHA. Bueno, sí,
l'Esquerra
també vol que puguin preguntar... Perdó, que puguin votar els residents a Catalunya a partir dels 16 anys.
Ui, per poc m'enganxa.
Sí.
Justament em vaig fer 16 la setmana passada.
Sí, sí, vostè també porta 20 anys, que fa 20 anys, que té 20 anys, eh?
Què dius?
No. Bé, en tot cas, en aquest referèndum pactat amb l'Estat hi hauria d'haver un mínim d'un 50% de participació i el sí guanyaria en el cas de que hi haguessin més d'un 55% de vots amb aquesta butlleta del sí.
Ah, o sigui que el vot del no tindrà més valor que el vot del sí.
Efectivament.
I aquesta no és la proposta que ens fan els espanyols, és la proposta d'un partit indepe.
Sí.
I que ja va fer Junts un altre partit indepe el 2020.
Ah, és sí,
que,
sí,
després que... Una cosa, després que Junts sí. hagi marxat del govern,
sí.
el millor que pot passar ara mateix és que Aragonès plegui i nomeni una presidenta.
Presidenta de la Generalitat?
Sí.
Qui?
Isabel Díaz Ayuso. Endavant, presidenta. No.
Però com que Isabel Díaz Ayuso?
Home, perquè ho té més clar que tots vosaltres.
Ah, sí?
És que Díaz Ayuso ha dit, no sé si ahir o abans d'ahir, que creu que està convençuda de la força de Catalunya.
Sí.
Ahir mateix va dir, que,
sí, sí.
que si el PP no aconsegueix arribar a presidir Espanya, Catalunya serà independent en dos anys.
Sí, el 2024. Sí.
El 2020. Gràcies, presidenta. Esto es confiança en
pues
un país.
Pues ara no volem. Ara no volem.
Si ha de ser per una madrilenya, no.
Ara no, eh? No, ho va dir ahir i també va afegir una cosa que t'agradarà, Mohamed.
Què va dir?
Va preveure la unificació dels països catalans si no acaba governant el PP.
Pell de gallina.
És
que pell de gallina.
Imagina't, eh?
És que,
Andorra, Mallorca, totes les Balears,
el que ens van robar,
País Valencià,
la Catalunya del Nord,
el Carxa Murcià.
No passa res si no ve el Carxa Murcià. No passa res, ja baixarem amb el passaport... El cas és endavant.
Què passarà en la franja? Podemos anexionem o què?
No.
El que vosaltres vulguin. En 20.000 milions l'any vosaltres vindreu i no passarà
res. A mi me va millor l'Hospital Arnau de Vilanova que el de Huesca.
Doncs voti sí. De fet.
No sé si mos deixaran votar. Carnusos!
Molt bé, doncs no es preocupi, ja ho trobarem, això. A Espanya creu més en el poder dels catalans que els catalans. Sí. Deixem la independència en mans de l'ultradreta espanyola, que anirà més ràpid. Algú amb una mica de ser.
Un clàssic, sí.
Efectivament, això és un misteri.
Ah, sí? Professor, de debò?
Sé que m'ho heu demanat.
Bon dia, no li hem demanat res, però vostè, com que entra quan vol, obre la porta i entra el misteri en aquest estudi.
No entra misteri, jo obro portes i són dimensionals. És a dir, jo he arribat a obrir portes
sí?
i he vist tothom a terra perquè eren 2D.
sí, jo era 3D i el que veia era 2D, per tant, eren línies.
Jo no, ja no el segueixo, però...
Bueno, perquè no has obert la porta a mi. Vols obrir una porta a mi?
A aquesta hora, atenció, a aquesta hora està previst que arrenqui un ple extraordinari del Tribunal Constitucional Espanyol.
Hombre, per què? Ja han detingut Carles Puigdemont?
No. El Constitucional, li refrescaré les idees. Què? El Constitucional no deté persones.
Ah, no?
No.
I aquesta és la democràcia que us agrada? Però...
El tema, què passa avui, Oriol de Balanzó, sisplau?
A veure, vols el titular llarg o vols el titular llarguíssim?
Proposo una tercera via, que sigui curt i que s'entengui, que aquesta gent...
Ja he sentit el Basté a primera hora, no?
Sí.
El tema, des del Constitucional volen impedir que els diputats del Congrés o els diputats votin la reforma del Codi Penal. I us preguntareu, per què?
Perquè Espanya... No, perquè Espanya, perquè ja ho han fet a Catalunya, perquè els ha sortit bé i perquè...
Lo vamos a volver a hacer.
Aquest sí, eh? Ho tornarem a fer, però a la seva versió.
Però a la seva versió, ja que els ha sortit bé en el laboratori que era Catalunya, de dir... Sí.